Molt bon dia, què tal? Dilluns 20 de febrer comença una nova setmana i ho fem, com sempre, amb el Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret. S'ha acabat la polèmica, la tensió generada en els darrers dies per uns suposats insults masclistes en un partit de la segona catalana femenina ha arribat al seu final. Ho ha fet amb un partit amistós mix de germanor entre dos dels clubs implicats, els veterans del Club de Futbol Lloret i l'equip femení del Futbol Club Lloretenc. Ha guanyat la cordura, el seny i el saber fer de tots els dirigents de l'esport lloretenc amb l'Ajuntament com a mediador. Ha estat una setmana en què el nom de Lloret de Mar ha estat tacat i ara, per fi, torna la normalitat i les bones relacions entre les dues entitats lloretenques que, al final, és el que més importa. Ha estat una de les notícies més comentades d'un cap de setmana que ha deixat marcadors de tot tipus pels conjunts lloretencs i que, com sempre, comentarem a continuació. De què i amb qui parlarem avui? Dani Torrente, bon dia.
Bon dia, Moi. Doncs parlarem de que el Club Futbol Lloret va vèncer en l'últim minut contra el Girona B per 1-0 amb un gol de Guzmani. Entrevistarem el tècnic de l'equip, Edu Urdiales. Per la seva part, el Club Hoquei Lloret va empatar 3 a la pista del Manlleu. Avaluarem aquest resultat amb el porter Ferran Serra. En el bloc de futbol sala explicarem la derrota del Club Unió Futbol Sala Lloret. Va ser per 3-2 a la pista de l'Arenys. Parlarem amb l'entrenador Jordi Castejón. I atenció, perquè avui parlarem de petanca. Sí, de petanca.
Perquè... De petanca?
Sí, perquè la petanca també és un esport i avui ho demostrarem, oi? Entrevistarem el president del Club Petanca Lloret, Pedro García.
Doncs així estan les coses. Això és el que tindrem avui en el control de so. Josep Altafulla, salutacions en nom de tot l'equip de Nova Ràdio Lloret.
Lloret Esportiu, amb Moisés García i Dani Torrente.
Nou i quatre minuts, comencem amb els titulars. Punt final a la polèmica generada després de les acusacions de masclisme a l'equip de veterans del Club de Futbol Lloret.
Aquest diumenge s'ha disputat un partit mix entre els mateixos veterans i les jugadores del Futbol Club Lloretenc. L'encontre amb una vintena de participants ha servit per clausurar el debat de forma definitiva.
El regidor d'Esports, Joan Bernat, explica que s'ha pogut arribar a una bona entesa entre totes les parts.
Intentar resoldre o intentar que s'arribi a demanar disculpes i crec que ho hem aconseguit, que entre els clubs s'hagi pogut parlar, hagin acceptat aquestes disculpes. En tant en quant es produeix aquests incidents el passat dissabte en una instal·lació municipal, demanar perdó a les... disculpar-se amb les parts implicades, perquè al final venien a jugar un partit de futbol i no l'han pogut desenvolupar, i també perquè es van produir uns incidents que entenem que no s'ha de produir a cap instal·lació i cap mai s'haurien d'haver produït.
El Club Hoquei Lloret salva un punt amb un gol de Xavi Soler a l'últim minut a la pista del CUE de l'Hoquei Lliga, al Manlleu.
Els lloretencs van empatar a 3. Els homes de Manel Barceló es van avançar en el marcador amb un gol de Marc Grau, però els rivals es van arribar a col·locar amb un 3-1. David Plaza va retallar distàncies i Soler va fer la igualada. L'equip se situa 9è amb 5 punts per sobre del descens.
Un gol de Guzmani a l'últim minut dona la victòria al Club de Futbol Lloret en el derbi de la primera catalana davant del Girona B.
Els homes de Urdiales es van imposar per un gol a 0 i tornen a mirar a la part alta de la classificació, en el 6è lloc de la classificació amb 34 punts.
En la tercera catalana de futbol, grup 16, el Club de Futbol Lloret B aconsegueix empatar a 2 en l'afegit a Vidreres en una jornada marcada per la retirada de la penya barcelonista.
Així és, la penya vol tornar a competir en les pròximes temporades, ho haurà de fer des de la quarta catalana.
En la divisió d'honor de futbol sala, un mal inici de partit provoca la segona derrota de la temporada del Club Unió Futbol Sala Lloret.
Va ser per 3-2 a la pista de l'Arenys. En el minut 5, els lloretencs ja perdien per 3-0. Van retallar distàncies en el segon temps amb les dianes de Paul Newman i José Luis Marín.
El Lloret Esportiu Futbol Sala torna amb un triomf per 0-1 del seu desplaçament a Bigues i Riells.
Els de Conrado González ja tenen el descens a 7 punts i se situen en un còmode 8è lloc.
Imparables, el Club Voley Lloret torna a guanyar i ja és líder destacat de la fase d'ascens.
Les jugadores d'Andrés Aristegui es van imposar al Figueres per 3-0. Els parcials van ser els següents, 25-11, 25-15 i 25-12.
I sortim fora de Lloret. El Girona Futbol Club augmenta la seva distància amb els seus perseguidors, superant el Mallorca per 1-0 amb una diana de Juanpe en el tram final.
Els gironins no van fer un bon partit, però van ser molt efectius de cara a porteria. És el 7è triomf seguit de Montilivi. A Montilivi, una xifra rècord de l'equip a la segona divisió.
L'entrenador del Girona, Pablo Machín, considerava que qualsevol dels equips hauria pogut guanyar.
Creo que cualquiera de los dos nos podríamos haber merecido la victoria, porque en la primera parte hay que reconocer que los dos hemos estado muy intensos. nosotros, pero ellos han estado quizá un poco más acertados a la hora de hacer ocasiones. Y luego la segunda, creo que nosotros pues hemos seguido manteniendo o incluso incrementando un poco más ese nivel de intensidad. Y bueno, pues hemos tenido el acierto de un gran centro y sobre todo un gran remate.
En el grup 3 de la segona divisió B, la Unió Esportiva Llagostera continua molt a prop del descens.
Els d'Oriol Alsina van empatar a 0 en el camp de l'Atlètic Balear. Després d'aquesta jornada estan empatats a 29 punts amb el Gavà, que ocupa la zona promoció de descens.
En el grup 5è de la tercera divisió, dues victòries, dos empats i una derrota pels equips gironins.
El Peralada i el Palamós van superar la Muntanyesa i el Granollers, respectivament. L'Olot va empatar a 0 contra la Pobla de Mafumeta, de la mateixa manera que el Figueres a Malleu. La derrota va ser per la Jonquera contra el Terrassa.
En primera catalana, grup primer, la Unió Esportiva Llagostera B es col·loca en zona de promoció d'ascens.
Va ser gràcies a la victòria per 2-1 contra el Sants. Per la seva part, el Farners va trencar una ratxa de 4 jornades seguides perdent i va guanyar el Mollet per 3-1.
En el grup primer de la segona catalana, una victòria pel Palafolls i un empat pel Blanes.
Palafolls 2, Anglès 1, Blanes 2, Cornellà de Terri 2.
En l'hoquei lliga, ensopegada del Citylib Girona contra l'Alcoi.
Derrota a casa per 1-4 que provoca que l'equip es mantingui a 2 punts dels llocs de descens.
El tècnic dels gironins, Ramon Benito, lamentava la manca d'encert de cara a porteria.
No hem tingut aquest punt de sort que igual doncs vam tindre el dia del Vendrell o que he tingut altres dies. Sense fer un gran partit, hem generat moltes ocasions, hem fet 3 o 4 pals, hem tingut diverses ocasions contra el porter, i al final és el que no ens ha permès intentar entrar dins del partit. En canvi, l'Alcoi, amb poquet, doncs aconseguia estar per sobre el marcador.
En la primera divisió d'hoquei, el Xum de Massanet s'imposa per 1-2 a la pista del Barça B.
Per contra, el club petit d'Ordera va tornar a perdre. Va ser per 2-6 contra el Sant Feliu.
En la lliga femenina de bàsquet, l'Espart Citylib Girona torna de Zamora amb una victòria.
Va ser per 61-88 a la pista del Zamarat per trencar la mala dinàmica després de les derrotes en la final de la Copa de la Reina i en competició europea.
L'entrenador de l'Espart Citylib Girona, Eric Surís, destacava el treball i la seriositat de les seves jugadores.
Un partit disputat, el Zamora ha apretat físicament, ha anat a buscar bastant el contacte, llavors hem hagut d'estar molt concentrat, però bueno, l'equip ha complert molt bé, 40 minuts molt serioses, complint per poder doncs, signar aquest bon partit.
I a la divisió d'honor de plata d'handbol, el Bordil suma un triomf vital per la permanència.
Va ser davant de la Manàvar per un ajustat 18-19 en la segona victòria de l'equip a domicili, que serveix per deixar el descens a 3 punts.
El tècnic del conjunt bordilenc, Pau Campos, explicava com va transcórrer el partit.
Molt ajustat, hi ha molt pocs gols, amb el típic joc pas, dur, intens, com que cada gol l'has de suar, i no ens agrada gens. La veritat és que aquesta tipologia d'handbol, nosaltres ens agrada un joc més alegre, més dinàmic, amb marcadors més alts, però avui ja ho hem guanyat amb les seves pròpies armes i per tant,
les 9:10 del matí entrem en el bloc de futbol.
Lloret Esportiu amb Moisés García i Dani Torrente.
El club de futbol Lloret de la primera catalana va superar el Girona B per 1-0, un partit molt diferent al de la primera volta en què, recordem, el Girona B es va imposar per 5-3 aquell dia al descans. El Lloret que perdia per 4-0 i Edu Urdiales que gastava al descans tots els canvis. Molt diferent les sensacions, molt diferents les cares i l'estat d'ànim dels jugadors. Un partit molt igualat, amb poques ocasions de gol entre dos conjunts que viuen realitats força diferents, i ara ho veurem a la classificació. El que fem ara, abans de res, repassar els resultats d'aquesta jornada 22 de la primera catalana, Dani.
Com deien, Lloret 1, Girona B 0, Farners 3, Mollet 1, Llagostera B 2, Sants 1, Masnou 3, Avià 1, Sant Joan de Montcada 4, Andorra 0, a Sant Cugat 1, Ripollet 1, Tona 0, Manresa 0, Vic 0, Horta 2, Fundació Hermes 0, Martinenc 2.
El Llagostera B que s'ha col·locat en zona de promoció d'ascens.
Es col·loca segon amb 39 punts, darrere de l'Horta, que és el líder de la categoria amb 43 punts. Tercer quedaria l'Andorra després d'aquesta contundent derrota contra el Sant Joan de Montcada per 4-0 amb 38 punts. Quart és el Sants amb 37. El Lloret quedaria 3 punts, amb, que és sisè, amb 34 punts. I la part baixa de la classificació tindríem el Manresa amb 21, a l'Avià amb 21 també, el Masnou amb 20, i el Tona, que seria el colista, amb 19.
El club de futbol Lloret ha recuperat un davanter que va fitxar aquest estiu, Guzmani Sané, que recordem que el tram inicial de competició doncs va haver de deixar l'equip per motius laborals, ara ha pogut tornar i ho ha fet per la porta gran amb un gol en l'últim instant del partit, una passada en profunditat de Peti. Guzmani s'avança amb el seu físic, el caracteritza a la defensa del Girona B, regateja el porter i pràcticament en poc angle aconsegueix fer el gol de la victòria, un gol que dona ja molta tranquil·litat al Lloret respecte de la zona de descens i que l'ajuda a tornar a mirar cap a les posicions capdavanteres. Tenim al telèfon, com és habitual, l'entrenador del Club de Futbol Lloret, és Edu Urdiales. Edu, bon dia.
Hola, bon dia.
1-0, guanyar d'aquesta manera l'últim instant, té millor sabor?
Bueno, almenys és emocionant i te'n vas al vestuari somrient i molt content, no? Al final són 3 punts, igual que si haguéssim guanyat amb un gol al minut 1, però sí que és veritat que bueno, l'eufòria es deixa anar, no?, quan marca el gol tan tard.
Un partit molt disputat, no?, entre els dos conjunts.
Sí, perquè el Girona s'ha reforçat molt, té un molt bon equip, amb jugadors que individualment doncs, tenen molta qualitat, i ens va posar les coses molt difícils, i a estones doncs, potser van ells dominar més la pilota, però sí que és veritat que vam estar molt ben posats en el camp. Que van fer un partit molt complet.
Un partit potser amb poques ocasions de gol, no?
Sí, lo habitual a primera catalana, no? Aquesta segona volta, partits on els equips es defensen molt bé, on tothom vol mantenir la porteria a zero perquè assegures un punt i on proves que no et facin gaires oportunitats. Vam tenir arribades, alguna oportunitat clara, però bueno, no va ser un partit allò d'anada i tornada.
Parlem de l'home que va fer el gol, Guzmani. L'heu recuperat perquè ja el teníeu al principi de temporada, però expliquem que va estar un temps per temes laborals fora de l'equip, no?
Sí, bueno, en Guzmani, per qüestions del seu treball, no podia venir a entrenar. Llavors, bueno, el van fitxar a principi de temporada, més o menys ho va poder combinar, però hi ha hagut un temps en què no podia venir a entrenar i clar, si no pot entrenar doncs no pot jugar, i ara des de feia un parell de setmanes ja està entrenant amb normalitat. El van veure bé perquè és un noi que físicament doncs li fa falta poca cosa per estar en forma, i li vam donar aquests minuts a un jugador, no?, que ja quan el van fitxar ja sabíem que la seva característica principal és l'obsessió pel gol, i bueno, ho va demostrar, no?, en l'oportunitat que va tenir doncs va anar cap a dins.
Respecte de la resta de davanters, què t'aporta diferent Guzmani?
Bueno, tots els davanters que tenim, la veritat que són molt treballadors, cadascú té unes característiques en concret, però en Guzmani sí que és veritat que doncs és un jugador que per característiques és més ràpid i que corre més a l'espai que els altres que tenim. Bueno, si el podem tenir fins a final d'any doncs serà una opció més que ens donarà això, alguna opció diferent al que teníem i a poder jugar de diverses maneres en funció de les necessitats que tinguem i contra l'equip que juguem.
Ara això implicarà un home més a la plantilla. De fet, aquesta jornada ja s'ha hagut de fer dos descartes, diguem així, per decisió tècnica, dos homes importants, no? O de dos homes que habitualment sempre anaven convocats, com per exemple Edu Poderoso o Roger Mora.
Sí, bueno, aquesta setmana l'Edu, per qüestions laborals, tampoc ha pogut entrenar, com la resta de l'equip. Llavors aquest va ser el motiu, i en Roger va estar malalt, el dijous estava amb febre i no va poder entrenar, i clar, de dijous a dissabte doncs recuperar-se d'això, vam pensar que els altres de la plantilla doncs estarien amb més forces, i aquest va ser el motiu. Però sí que és veritat que bueno, en funció de la setmana d'entrenaments i en funció de les necessitats que tinguem segons contra l'equip que juguem, doncs tenim aquest ventall de possibilitats i anirem decidint en funció d'això.
Les pròximes dues jornades, partits fora com a visitant, primer al camp dels Sants, després anireu al camp del Masnou. Aquest és un tram que servirà per decidir on estarà el Lloret en aquesta segona volta pel fet de ser dos partits com a visitant?
Doncs segurament. Són dos partits a fora, dos partits difícils, el Sant que està a la part alta i el Masnou que està a la part baixa, però que s'ha reforçat i ha deixat de ser cuer, que és molt significatiu amb l'avantatge de punts que tenia, i sí, marcarà una miqueta a veure si podem continuar allà molestant els equips de dalt i a veure fins a on podem arribar. No serà definitiu, però sí que serà una bona pedra de toc per veure fins a on podem arribar.
El que sí és definitiu, Edu, és que el Lloret ja s'oblida, no?, del descens.
Bueno, no del tot, no? Si encara mirem, estem a 12 punts, 12 punts són 4 partits, i ara tenim 2 a fora, no?, per exemple. Si sumes, o si vas sumant, pues continua en la lluita, i si no sumes, els equips de baix segurament sí que sumaran algun punt i ens retallaran.
I...
Prefereixo mirar dalt, però sense oblidar que no podem relaxar-nos en cap moment, perquè encara queden 12 jornades.
I una última, Edu, en aquestes 12 jornades que queden, assignatura pendent, intentar millorar una miqueta les xifres golejadores, perquè 1-0, 1-0, 1-0...
Bueno, és que és molt difícil. Si mirem la resta de partits, poques golejades hi ha, no? Aquesta setmana hi ha hagut la golejada del Sant Juan a l'Andorra, però jo crec que és anecdòtic. La resta dels partits es decideixen sempre per un gol. Està claríssim, a mi m'agradaria guanyar 3-0 cada partit, futbol ofensiu, que hi haguessin moltes oportunitats, però bé, els equips, ja se sap, volen la porteria 0, defensen molt fort, i les xifres golejadores, si les mirem bé, a part de l'Horta, que està molt destacat, la resta d'equips amb gols a favor pràcticament portem tots els mateixos. Llavors estem a les xifres golejadores de la mitja de la primera catalana, que no és dolent, i en xifres defensives també estem en una bona posició. Per tant, sí que intentarem millorar-ho, això està clar, però crec que estem a la mitja.
Vas agafar bones notes del partit entre el Vic i l'Horta?
Sí, vaig. Tinc tot anotat, tot guardat en el cap.
Molt bé, doncs Edu Urdiales, com sempre, moltíssimes gràcies, enhorabona de nou per la victòria contra el Girona i molta sort al camp dels Sants.
Molt bé, moltes gràcies, bona
tarda. Un Edu Urdiales que feia de comentarista en la retransmissió del partit entre el Vic i l'Horta. Quina serà la pròxima jornada, Dani?
Doncs recordem que aquest cap de setmana no tindrem Lliga, no hi haurà Lliga, i ens desplacem ja al cap de setmana del 4 i 5 de març, on tenim el Sants Lloret, que jugarà diumenge, 5 de març, el Girona B rebrà a casa el Masnou, l'Horta s'enfrontarà contra el Farners, Martinenc i Llagostera B, Avià Sant Joan de Montcada, Andorra Sant Cugat, Ripollet Tona, Manresa Vic, Mollet Fundació Hermes.
Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu.
I moment per parlar de l'Hockey Lliga i del Club Hockey Lloret, que va empatar a 3 amb un gol de Xavi Soler pràcticament en l'últim minut a la pista del Manlleu. Els homes de Manel Barceló que es van avançar amb un gol de Marc Grau, però els rivals es van arribar a col·locar amb un 3-1. David Plaza va fer el 3-2 per retallar diferències i, com diem, Xavi Soler, que va fer el gol de la igualada. Repassem com ha anat la jornada en marcadors, jornada 19 de l'Hockey Lliga.
Manlleu 3, Lloret 3, Girona 1, Alcoi 4, Voltregà 1, Liceo 1, Igualada 1, Vic 3, Caldes 1, Barça 3, Alcobendas 1, Reus 3, Lleida 4, Vendrell 7, Noia 4, Vilafranca 1.
El Lloret que se situarà en una novena posició força còmoda.
El líder de la classificació és el Barça amb 49 punts, el segueix el Reu i el Vic empatats a punts amb 43, el Liceo que és quart amb 34, com deies, el Lloret 9è amb 22 punts i la part baixa quedaria pel Vilafranca amb 17 punts i a l'última posició i penúltima l'Alcobendas i el Manlleu empatats a punts amb 15.
Tenim al telèfon el porter de l'equip, el porter del Club Hoquei Lloret, que és Ferran Serra. Ferran, bon dia.
Hola, bon dia.
sort, no? De menys mal que va aparèixer Xavi Soler per rescatar un punt, almenys, no?
Sí, sí, vam posar, com la setmana anterior amb el Noia, doncs ens va passar al revés, doncs aquesta setmana hem tingut l'encert, o en Xavi va tenir l'encert, doncs de fer una bona rematada, el primer toc, després de treballar-ho una mica, anar movent-los la zona que ens havien plantejat ells quan ens havien posat en cinc, i en David Pla, que em sembla que va fer un bon pas entre la seva zona, i en Xavi va rematar la primera i van poder empatar un partit que, mira, vist així al final, doncs donem per molt bo aquest punt.
Molt bo per com va anar, però entenc que anàveu a Manlleu amb intenció de treure els 3 punts, no?
Sí, 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 no, i ens vam plantar allà i la primera part la vam fer perfecte, ens vam avançar en el marcador pràcticament a la primera jugada del partit i estàvem fent el nostre joc, estàvem defensant bé i estàvem arribant i tampoc ens plantejàvem molts problemes. El que passa és que ens van pitar un penal, si és una mica, bueno, d'aquests que es poden pitar o no es poden pitar, llavors li van treure una blava en Soler, després li van treure una blava en l'Àlex i va ser quan ens vam posar jugant amb dos jugadors que tot i defensar-ho bastant bé per mi, però al final va haver-hi un rebot i ens van fer el 2-1, i llavors potser sí que després ens van entrar una mica les presses i precipitacions, i això sí que ja no és el que estem acostumats a fer. Tot i així, doncs vam poder acabar remuntant.
Dues targetes blaves, com dius. Bona actuació de l'àrbitre en aquest sentit, consideres?
Clar, això, mira, al final ja és el que han pitat i ja està, no hi ha res a dir. Ja, evidentment, per un costat, o a mi almenys em van semblar molt justetes, a ells els van semblar claríssimes. Bueno, doncs tu, el resultat va ser que ens van trobar jugant amb dos jugadors de pista i el porter contra quatre, i ens van acabar fent el gol. Un partit que teníem controlat i que l'estàvem treballant bé, doncs arrel d'un penal i arrel de dos blaves i dos directes que ens van tirar, doncs ens trobem per darrere al marcador i, bueno, després a partir d'aquí ens toca remar, però que també ens hem d'acostumar en aquestes situacions i ens hem d'extreure una mica del que piti l'àrbit i nosaltres fer la nostra feina, i això sí que és una assignatura que tenim pendent que no acabem de solucionar.
Ho estava, Ferran, està intentant visualitzar ara com es pot jugar o almenys defensar-se, com tu dius, amb només dos jugadors de pista i un porter.
Sí, i en els entrenos ho treballem a vegades més per fer gols i per trobar-nos situacions amb porters que no per defensar una situació real, que realment no ens hi havíem trobat fins ara. Però bàsicament no pots fer ni un quadre ni un triangle, has de fer una línia i se posen un metro per davant de l'àrea evitant el xut exterior, i llavors que passin la pilota a baix i que el de baix encara hi ha el porter intentant-lo molestar una mica i ja està, i intentar això, que passin els minuts, bàsicament.
Una temporada que podríem dir que us estan escapant punts perquè us trobeu partits que en principi comenceu com que els teniu força controlats, però després comencen a posar inconvenients, com per exemple aquestes targetes blaves, no?
Sí, i és bo que ens anem trobant coses d'aquestes, però que els sapiguem superar, que té mèrit que després acabem empatant 3-3 i que està molt bé, però hem de mirar que la manera com ho fem doncs sigui a través del nostre joc, i tinguem paciència i a través d'una bona defensa, que ens va faltar aquest punt, em sembla a mi, allà a Manlleu. Ens vam precipitar bastant, entràvem els jugadors a destemps, i això normalment nosaltres ho tenim clar, que la força que tenim és això, tenir una defensa compacta i llavors sortir a la contra, i amb atac exactament el mateix, anar tinguent paciència i no mirar de solucionar cadascú per la nostra banda.
Queden 11 jornades, Ferran, pel final de la competició. Ara teniu un avantatge de 5 punts respecte de la zona de descens. És un marge còmode per afrontar aquest tram final?
Els partits que venen, doncs ara ens marcaran molt això, perquè ens juguem contra el Girona, juguem contra l'Alcoi, juguem contra el Vilafranca, i aquests són rivals directes, i llavors serà el que marcarà si punts són suficients o no. Precisament el Vilafranca és el que marca el descens i hem d'anar a casa seva, clar, sí. Jo aquest any, curiosament, o és una situació estranya, tots els equips de baix hem fet molts de punts i estan tots allà molt junts. Crec que nosaltres tinguem 22 punts i el descens estigui només a 5 punts, doncs és indicatiu, doncs, de la gran igualtat que hi ha en molts equips de baix, i haurem d'anar a puntuar, doncs, a totes les pistes.
Pròxima jornada, pròxim cap de setmana és la Copa del Rei, que ara parlem, però la pròxima jornada l'Alcoi, com tu dius, un rival directe, i un Alcoi que ve de guanyar 1-4 a la pista del Girona.
Sí, no, un Alcoi que té 24 punts, que està 2 punts per sobre nostre i que està fent molt bona... aquest tram de temporada, quan l'enganxem nosaltres, està guanyant partits i els està guanyant bé. Per tant, intentar, doncs, fer el que sabem fer el partit que vam fer en allà, que ens va sortir molt bé, de totes maneres, encara jo almenys tinc el xip ara de Copa del Rei, d'aquest cap de setmana que ve, intentar disfrutar d'aquest premi, que també ens el mereixem i que anirem a jugar allà. Llavors ja vindrà l'Alcoi
a intentar donar una sorpresa en aquesta primera eliminatòria, contra el Liceo.
Sí, seria molt xulo, seria espectacular. A veure com ho plantegem, a veure aquesta setmana, que també serà una setmana estranya per nosaltres d'entrenos, que fem 2 dies d'entreno, llavors anirem ja amb l'autobús el dijous, agafem l'autobús i anem a cap a Alcobendas i entrenem el divendres al dematí allà, i a veure com plantegem el partit, però és que no podem fer gaire res diferent del que anem fent. Poder alguna variant tàctica que en Manol ens tingui preparada o alguna cosa amb atac, però bàsicament no crec que sorprenguem gaire al Liceu, que ja sabrà el que trobarà nosaltres.
Objectiu principal, a banda d'intentar competir al màxim, lògicament, gaudir de l'experiència, no? Sobretot, sí que heu jugat, per exemple, tu i en David, sí que heu jugat aquesta Copa del Rei, però la majoria d'integrants de l'equip és una nova experiència per ells.
Sí, disfrutar-ho al màxim. És un partit que és a cara o creu, per tant tenim les nostres possibilitats i ens les hem de creure i intentar-ho. Jo l'he jugat 2 vegades, per tant pràcticament és com una novetat per mi, és una cosa que jo sempre he trobat molt difícil de colar-nos a la Copa del Rei, i aquest any ho hem aconseguit i ho hem d'anar a disfrutar-ho i intentar donar la sorpresa contra el Liceu, que sabem que és això, que és un equip molt ofensiu i que serà molt complicat, però hem de creure en les possibilitats que tenim nosaltres.
Ferran Serra, doncs molta sort en aquesta primera eliminatòria contra el Liceo, que gaudiu molt de l'experiència de la Copa del Rei a Alcobendas, i com sempre, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Repassem la pròxima jornada, Dani.
Serà igual que el futbol el cap de setmana 4 i 5 de març. El Lloret rebrà l'Alcoi, el Lleida el Girona, Barça Igualada, Vic Alcobendas, el Liceo el rival en Copa del Rei del Lloret contra el Caldes, Vilafranca Manlleu, Reus Noia i Vendrell Voltregà.
Avui parlem de petanca, serà després de la publicitat.
Veure Escaramuix, el genial musical de Degoll de Gom, ara és més fàcil que mai. El Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret ha programat una sortida a Barcelona per veure aquest espectacle. Per només 42 euros tens entrada a platea i bus d'anada i tornada. Escaramuix, viu una gran comèdia d'aventures, amor i revolució. Inscripcions obertes a tothom fins dimarts 28 de febrer a les oficines del Casal. Consulta les bases per participar en els Premis Literaris Vila de Lloret. Els premis al millor blog literari, millor blog de viatges i millor blog de creació literària. També el millor post turístic amb temàtica sobre Lloret. Consulta les bases a lloret.cat o al Departament de Cultura de l'Ajuntament a la Masia de Can Saragossa. Entrega de guardons a la nit de la cultura lloretenca. Premis Literaris Vila de Lloret.
Fins a finals de febrer, visita l'exposició que mostra amb imatges i manualitats tot el que fa Espronis, l'entitat que cuida a persones amb discapacitat intel·lectual. Exposició itinerant per conèixer el global de les accions i serveis d'Espronis. Trobaràs la mostra fins a finals de febrer a la Casa de la Cultura.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Has pensat mai com és una llista? Pot ser de la compra, de regals, de números, de desitjos, d'esdeveniments. A Nova Ràdio Lloret també tenim la nostra pròpia. La Llista, un programa molt divers i plural per a oients singulars. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia, amb Eduard Lanzas.
Estàs escoltant Nova Ràdio Lloret.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
I un moment per parlar del Club Unió Futbol Sala Lloret, que malauradament va perdre 3-2 a la pista de l'Arenys en un mal inici de partit del conjunt lloretenc, que només va poder retallar diferències ja en el tram final. Repassem quina ha estat la jornada d'aquesta divisió d'honor.
Així és, com deies, Arenys 3, Lloret 2, Sagarra 2, Cerdanyola 2, Rubí 2, Ciutat de Mataró 2, Arraona 5, Sant Vicentí 1, Racing Pineda 1, Ràpid Santa Coloma 4, Premià de Dalt 4, Barri Can Calet 3, Parets 2, Prosperitat 2.
Com queda la classificació?
Doncs queda amb el líder, que és la Raon, amb 35 punts, el Paret segon classificat amb 33, el Lloret tercer classificat amb 31 punts i quart el Ciutat de Mataró amb 29. La part baixa de la classificació tindríem el Racing de Pineda amb 4 i el Sant Vicentí amb 4.
Connexió telefònica amb l'entrenador del Club Unió Futbol Sala Lloret, Jordi Castejón, al telèfon, bon dia.
Hola, bon dia.
Malauradament no es va poder guanyar 3-2 en un partit, podem dir que ve marcat per un mal inici, no?
Sí, tenim 5 minuts. Bueno, l'equip surt amb ganes, però tàcticament ens superen, no estem ben ficats a la pista, és una pista complicada, i als 5 minuts anem 3-0 i clar, és una situació que ens condiciona.
La primera vegada, no?, que us trobàveu amb un 3-0 en 5 minuts.
Sí, és una situació nova per l'equip. A pesar d'això, doncs, ens vam saber refer, equilibrar el partit, i realment la primera part vam fer mèrits, doncs, per almenys fer un gol i hauria pogut donar més vida.
A la segona part, podem dir que l'equip millora?
A la segona part l'equip millora moltíssim. La veritat que, bueno, ja et dic, la primera part van ser aquests 5 minuts, després ho equilibrem i fem mèrits per fer algun gol, i a la segona part fem una gran segona part, potser inclús dels millors moments que ha tingut aquest equip. Som molt superiors, tenim moltes ocasions, vam tenir 4 o 5 pals, ocasions a porteria buida, el suport té parades de mèrit, i al final doncs, ens vam quedar a un gol de poder empatar, però realment mirant les ocasions vam fer mèrits per fer-ne més.
No sé si en els últims minuts, amb el 3-2, amb el 3-1, vas utilitzar porter jugador?
Sí, a falta de 5 minuts anem 3-1, veiem que bueno, l'equip estava tenint ocasions però no entraven i havíem d'arriscar una mica més. Ens van fer el porter jugador bastant satisfet en com va sortir, perquè no, ells no ens van generar perill, vam tenir ocasions, vam fer el 3-2 i l'últim minut bueno, estàvem allí encara i no, al final no vam poder aconseguir.
Una llàstima, perquè d'haver aconseguit la victòria hauríeu superat el Parets, que en aquesta jornada tampoc ha pogut treure endavant el seu partit, empatat contra el Prosperitat a 2.
Bueno, la federació surt malament.
Surt malament.
Surt que han quedat 2-2, però si tu cliques a l'acte, surt 2-6 el resultat.
I això...
És un problema informàtic, llavors té un punt menys del que diu la classificació ara mateix. Però ah. No vam aprofitar aquesta pitjada.
Val, és a dir, no estaria el Parets amb 33 punts.
Estaria amb 32.
Estaria amb 32. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Doncs encara més, llavors.
Sí, perquè entrem a llocs d'ascens, ens ficàvem un punt de líder, i bé, no ho vam saber aprofitar. El positiu és que continuem estant allí, l'objectiu és el mateix, intentar guanyar la Lliga. Juguem contra el líder el pròxim partit a casa, si els guanyem ens siguem a un punt seu i seguiríem lluitant per la Lliga.
En el primer partit a la primera volta, que va ser contra la Raona, ja es veia que era un equip que estaria a dalt?
Sí, la veritat és que quan vam anar allí va ser el primer partit que vam perdre i sí, ja es veu que és un equip que estarà a dalt. I de fet ara mateix va líder, però bueno, nosaltres confiem que els guanyarem. Tenim sensacions positives, ja et dic, vam fer una segona part molt, molt, molt bona i immerescudament no vam a menys rascar un punt, que jo crec que inclús vam fer mèrit fer guanyar, i crec que ens hem de quedar amb aquesta part positiva i intentar jugar com la segona part i a la raura pues, guanyar-lo per ficar-nos allí un altre cop a la lluita.
Per intentar o per aconseguir guanyar la Raona, en què incidiràs en aquests pròxims dies d'entrenament?
Bueno, millorar aquests petits errors que vam tenir a l'inici del partit de l'Arenys i treballar i continuar treballant amb la idea que estem tenint. Es perfecciona una mica tot el que estem fent, introduir algun concepte nou i seguir treballant amb la mateixa línia. No, al final, de vegades els resultats poden ser injustos, tampoc t'han de fer perdre el nord i seguir treballant igual que estem fent, insistir en ser intensos, en jugar com sabem. Ofensivament vam tenir moltes ocasions, esperem que el dia de la Raona ens entrin, i en defensa pues, millorar aquests petits detalls que ens van condicionar.
La Raona, un equip veterà, un equip jove, com és?
Sí, és un equip que jo crec que és com nosaltres, que una mescla d'experiència amb joventut, també saben el que juguen, són intensos i serà un gran partit, segurament. Animem als espectadors que vinguin a veure'ns perquè serà un partit de lo milloret que podem veure a la Lliga i a la zona de Lloret. I bueno, serà un partit de tu a tu i esperem que ens surtin bé les coses. I potser la sort que no vam tenir aquest partit contra l'Arenys la tinguem el dia de la Raona.
En aquest sentit, el fet de tenir una setmana més per preparar-vos sense partit el pròxim cap de setmana, us ajuda? Creus que és positiu?
Jo crec que sí, perquè també tenim alguna baixa que recuperarem. Esperem que el dia de la Raona tinguem la plantilla quasi a complet i aquestes dues setmanes pues, jo crec que ens podran anar bé pues, per treballar els conceptes amb més tranquil·litat i recuperar jugadors i poder afrontar el partit al màxim.
S'ha acabat la primera volta, com diem, només dues derrotes, una d'elles contra la Raona, la segona en aquesta última jornada de la primera volta contra l'Arenys. Quina és la valoració que en fas com a entrenador?
La valoració és positiva. El que passa és que som conscients que bé, a casa se'ns ha escapat alguns punts que no se'ns tindrien que haver escapat. Aquest últim partit el van perdre i realment van fer mèrits per obtenir alguna cosa més. Llavors sí, la valoració és positiva perquè estem lluitant per la Lliga, estem lluitant per l'ascens, era l'objectiu que ens va marcar al principi, però sí que hem de ser conscients que bé, que, bueno, se'ns han escapat alguns punts i això ens ha de fer més forts per intentar que aquests 11 partits que queden, això ens hagi donat experiència i ens serveixi pues, per ara que és el moment de la veritat, els punts, sí o sí.
Doncs Jordi Castejón, estarem ben atents al que passi en aquest Lloret a Raona, que tingueu molta sort en el partit contra el líder i com sempre, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Moment per repassar quina serà la pròxima jornada.
Lloret rebrà el líder a Raona el dissabte 4 de març, Ciutat Mataró, Cerdanyola, Prosperitat, Rubí, Sant Vicentí, Parets, Ràpid de Santa Coloma, Arenys, Can Calet, Racing de Pineda i Premià de Dalt, Segarra.
I continuem parlant d'esports i ho fem parlant de petanca, un esport del que encara no havíem parlat aquí en el Lloret Esportiu i crec que és un bon moment per fer-ho per acostar la gent molt més als secrets d'aquest esport. Tenim al telèfon el president del Club Petanca Lloret, que és en Pedro García. Pedro, bon dia.
Hola, bon dia, José.
La primera pregunta és obligada perquè molta gent sempre, com que ho dubta, no? La petanca és un esport?
Sí, i tant. De fet, és un esport que va anar a Ulla i va camí de ser olímpic. Estan fent promocions perquè sigui olímpica el 2024.
Ara veniu de, tinc entès, de fer una competició a Ripoll, no?
Sí, ahir vam jugar el primer diumenge de la Copa President i amb molt bon ambient i, bueno, amb 41 equips participants. Les dones van terminar ahir amb la victòria del Club Patan Casal i els homes ara quedem 8 equips per diumenge que ve.
Aquesta competició, expliquem que és una mena de prèvia per campionats de Catalunya?
Sí, ara aquesta és una prèvia del nom de la Copa President. D'aquí de Girona els tres primers baixaran a Barcelona el dia 5 de maig, de març, perdó. I sí, és una prèvia que fem, sí, aquí a la província.
El Club Petanca Lloret hi participa en aquestes competicions?
Aquest any, malauradament, no, perquè jo he marxat a jugar fora. I, bueno, hi ha molta gent a Lloret que practica petanca, però federada no, ningú vol anar a fora a jugar.
La petanca, parlem d'aquest esport i trenquem amb mites. No és cert que la petanca sigui només per persones jubilades, que no?
No, ja és com tots els esports, ja es pot jugar a diferents nivells, pots jugar en modi oci com fan aquesta gent gran als parcs, o pots jugar en competició, que és una altra, bueno, la mitjana d'edat pot ser 30 i pico anys en aquestes competicions.
I hi ha esportistes contrastats, és a dir, hi ha esportistes ben valorats que juguin a petanca?
Sí, i tant. Aquí a Espanya tenim, bueno, aquí a Espanya la veritat que no tenim gaires, no és un esport que es pugui dir que jugui massa gent professionalment, només hi ha una que juga a França, que és campiona del món diverses vegades, que és de Madrid, però a França, per exemple, hi ha molta gent que es dedica a la petanca professionalment.
Sí, teníem entès també que és el país, com tu dius, on més tradició hi ha, no?, d'aquest esport.
Sí, són els que van inventar aquest esport i és allà ho practica tothom.
Bé, en aquest sentit, tu particularment, has fet alguna competició a França?
Sí, diverses vegades he anat a la Marsella, és allà a Marsella i a Millau. I, bueno, això és impressionant, hi ha mil i pico equips de tres, o sigui, hi ha 3.000 persones allà jugant, amb pavellons, amb... Bueno, és una passada, allò.
I aquesta gent, com dius, que pot arribar a ser professionals, es poden guanyar la vida sent jugadors de petanca?
Sí, perquè hi ha molta promoció, molt merchandising, molts fabricants de boles que paguen tot. Sí, hi ha gent que hi ha a França que es dedica només a la petanca.
Sabem, Pedro, que tu tens també lligams amb la Federació Catalana, no?
Sí, ara estic de delegat aquí de la província de Girona i estic de vocal a la catalana i a més estic d'assembleista espanyola, a la Federació Espanyola.
Has estat jugador de petanca durant anys?
Sí, porto jugant des del 13, tinc 36, doncs imagina't si porto anys jugant a les boles.
Quin és el secret per aquest joc? Perquè entenc que tothom hi pot jugar o cal alguna habilitat especial?
No, això és començar, això és com tot, començar. Jugar pot jugar qualsevol. Després cal que t'agradi i de mica en mica vas millorant. Està clar que si comences de petit, quan ja portes, ja tens una edat, ja jugues, en teoria jugues molt millor. Però bueno, que no és un hàndicap perquè hi ha gent que comença amb 30 anys i juga molt, molt bé.
En aquest sentit, per exemple, en el golf hi ha el tema dels diferents pals. A la petanca hi ha diferents boles o totes són les mateixes?
No, a la petanca hi ha infinitat, hi ha com 60-70 models potser.
Déu-n'hi-do.
Sí, hi ha diferents marques, diferents diàmetres, diferents pesos. Sempre hem de comprendre entre un pes específic, però hi ha moltíssimes boles, moltíssimes. No sé quants dits, però potser hi ha, no sé, entre diàmetres i pesos i tal, hi ha 200 possibilitats de bola.
Parlem de... Tornem a parlar del Club Petanca Lloret, del qual ja hem dit que ets president. Com definiríem l'activitat actual que té aquest club a la localitat?
Ara mateix, malament, perquè... És el que t'he dit, hi ha gent que practica jugar a la petanca, a Fanals hi ha un parc on juguen totes les tardes, a l'Olímpic juguen totes les tardes, però no hi ha gent que vulgui jugar federada, per diferents motius, perquè tenen que sortir fora, perquè si sembla més caro del normal, bueno, són gent gran i normalment juguen aquí. L'activitat del club ara mateix es centra en jugar el campionat de Santa Cristina, el campionat de Sant Romà. Jo
per mediació del vicepresident que tinc al club, que fa tornejos aquí al passeig, no sé si l'has vist a vegades, aquí al passeig, que està tot complet de francesos jugant, també l'utilitzem per això, però bueno, no hi ha gaire activitat, no.
No sé, en aquest sentit, algun dels objectius que us marqueu a curt, a mitjà termini, amb l'entitat, teniu pensat?
Sí, de fet estem conversant amb aquests homes que juguen allà a l'Olímpic i tal, per si poden venir a jugar allà a les pistes, per donar-li una miqueta de vida al club, i a part seria interessant buscar gent jove, perquè el problema de la petanca avui dia és que no hi ha gent jove.
És el que et volia comentar, suposo que és un esport o una modalitat esportiva que costa de treure, no?, un públic jove?
Sí, de fet els que juguem normalment és una petanca, és un esport de família. Vol dir que jo vaig començar perquè el meu pare em portava, i gairebé el 80% de la gent que juga és per això.
I no hi ha tant ressò mediàtic com per atraure els joves, no hi ha un Cristiano Ronaldo, no?, de la petanca.
No, a part que, tu imagina, quan ets jove, els teus propis amics diuen: on vas a jugar a la petanca amb els quatre avis? Clar, perquè ells veuen, associen la petanca amb els avis. Però una vegada que estàs dintre, és molt maco, i quan és juvenil és molt maco perquè hi ha moltes sortides. Jo vaig anar a jugar a França 3 o 4 vegades a juvenil, a Madrid, a Sevilla, et porten a viatges macos, i bueno, si t'agrada, la veritat que és una època molt maca per jugar a la petanca, quan és juvenil.
I sobretot, la petanca, entenem que també és un esport on no hi ha un àrbitre per mig, no? És a dir, és el bon comportament entre tots els participants.
Bueno, àrbitre sí que hi ha.
Sí que n'hi ha.
Sí, hi ha, perquè, bueno, és com tot. És com tots els esports, si no hi ha àrbitre, sempre hi ha un que és més llest que l'altre.
Sí.
Però no és un àrbitre que estigui activament a la partida. Vull dir, està per fora, i si veu algun comportament que no és adequat, pot treure la targeta, pot expulsar un jugador, pot fer moltes coses, però, bueno, normalment, ahir mateix, l'àrbitre es va limitar a estar per allà i m'he dit 4 boles i, bueno, l'àrbitre depèn del comportament dels jugadors. Normalment no cal que entri gaire.
T'hi has trobat alguna vegada anant a una competició on expulsin algun jugador?
Sí.
Sí?
Sí. Fa 4 anys que vam quedar campions de Catalunya de seleccions amb Girona, i al campionat de la semifinal els contraris nostres van expulsar un jugador d'ells, de Barcelona.
Déu-n'hi-do. Doncs, Pedro García, president del Club Petanca Lloret, moltíssimes gràcies per apropar-nos una miqueta més a tots els secrets d'aquest esport, del que molta gent encara ho desconeix, tot i que ho vegi pels jocs, on habilitats per jugar a la petanca. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a tu, Moisés. Bon dia.
Doncs uns últims minutets del programa d'avui, i mira, ens diuen que tenim una trucadeta d'algun dels oients. Hola, bon dia, amb qui parlem?
Calla, Joana, calla, home, que estic trucant.
Ui, aquesta truc, aquesta veu.
Hola,
sona.
Hola.
Hola?
Hola, què tal? Escolta, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia i bona hora, quin programa més ben parit que feu cada dia. Hòstia.
Vostè es diu Maria Dolors, oi? Ens va trucar...
Sí, home, molt bé, escolta.
Veus com em recordo de vostè? Però vostè no se'n recorda de nosaltres. Ens ha dit que és el bon dia, bona hora. Això és el Lloret Esportiu.
Ai, calla, escolta. És que faig un lío. Saps què passa? Que a vegades em prenc la pastilla vermella en lloc de la groga i me foto un cacau després que no hi hagi m'aguanti, saps?
Ui, al tanto, amb això.
Sí, escolta, mira, que nosaltres trucàvem. Avui trucava, que estic un xipa, que ja li dic... Escolta, que nosaltres trucàvem per dues coses. Mira, la primera és per donar-vos les gràcies perquè durant tot aquest mes heu estat enviant un saludo i us hem estat escoltant cada dia pel casal del jubilat. Crec que això ens fa molta il·lusió.
No, no, us ho vam prometre, per tant, ho hem fet.
Exacte. I escolta, ara com que sé que vosaltres sou gent de paraula, nosaltres us volem oferir una cosa per aquest senyor. Saps el president del Lloret? El del futbol?
Sí, a l'Eduard Coloma, sí.
Exacte, aquest el Palomo. Doncs, escolti, nosaltres, que anem cada cap de setmana a veure el partit, saps?
Sí.
Doncs resulta que hem vist que aquest senyor té raó. Escolta, no hi ha mai un espònsor, que aquesta gent qualsevol dia sortirà al camp despullada, saps?
Home, pensi, això té raó. Sempre que ve aquí l'Eduard Coloma es queixa molt de que no hi ha un espònsor per al Club de Futbol Lloret.
Home, és que, escolta, abans tu anaves al camp del Futbol Lloret i semblava un circuit de la Fórmula 1, saps? Tot eren cartells d'espònsor que tothom hi volia estar allà, saps? I ara doncs no hi ha ningú i hem pensat que ha arribat el moment de petar-ho molt fort amb aquest senyor i amb aquest club de futbol. Conxeta, que ja l'he dit!
I què? Però no l'acabo d'agafar per on va. Exactament no, què ens vol oferir?
Mira, la Conxeta, tinc una amiga aquí, la Conxeta, que no pare de dir-me, però digue-li, ja l'he dit. Escolta, la Conxeta té una neboda i la seva neboda ha obert ara una botiga de preservatius de color blau.
De què?
De preservatius de color blau.
De preservatius de color blau.
Sí, com la samarreta del Lloret.
Ah, miri, molt bé.
I escolta, i la neboda ens ha dit que aviam si nosaltres, si teníem algun contacte de la tele. I escolta, jo li he dit, home, jo truco molt, aquí la tele, saps? Llavors, mira, era per dir-li que si vosaltres, doncs, que li passeu el meu telèfon al Palomo i li dieu que la neboda de la Conxita, que si vol, que li patrocina tots els jugadors.
Home, però, escolti, una cosa, en el futbol també hi juguen nens? Vostè creu que una publicitat de preservatius, no sé...
Home, però al nen se li diu que és un globo.
Ah, val.
Clar, home, al nen se li diu que és un globo.
Ho té tot pensat vostè, no?, pel que veig.
Clar, perquè mira, la samarreta és blava i el pantaló és blanc. Oi que sí?
Sí.
Doncs escolta, si tu poses una coseta blava així petita al pantaló blanc, fa conjunt això, saps, que en dèiem abans?
Sí.
Això fa conjunt. I escolta, i tothom està guanyant. Escolta, que aquesta nena ho està patant, amb aquesta botiga, que tothom la coneix, eh?
Ah, va, una coseta.
Sí, ja,
aquí,
ja sé què em preguntaràs.
Maria Dolors,
els jugadors tindran descompte en els preservatius. Home, això, doncs mira, li he preguntat, Conxeta, que diu que sí.
Ah, val, però...
Que diu que sí, que tindran descompte, que no passeixi, home.
Però part econòmica, us en porteu comissió en tot aquest procés?
Cap ni una, escolta.
Cap ni una?
Ostres. No, cap ni una. Ara, la temptació la paguen ells, eh?
Ah.
Home, aviam.
Val.
Que som aves, però no tontos.
Val. Doncs ara li passa al tècnic de so el número de l'Eduard Coloma i es posa vostè en contacte amb ells.
Genial. Molt bé, doncs quedem així. Conxeta, que diuen que sí, tu.
Doncs miri, ja hem aconseguit alguna cosa al programa d'avui. Maria Dolors, va passar bé el Sant Valentí?
Sí, ostres, escolta, en Ramiro, que bé que es va portar.
Sí?
Sí, home, sí, i tant. Saps què ens va portar?
Un preservatiu de color blau?
No, un joc de cartes a la brisca, nou de trinca, nen.
Ah.
Escolta, nou de trinca, perquè estàvem totes cansades, perquè aquestes cartes que hi ha aquí s'enganxen entre elles de l'ovelles que són, saps?
Ja.
Que s'han del nascido de la Conxita, estan allà tot en enxifosa.
No.
I hi havia manera, escolta, i va arribar en Ramiro i ens va dir, nenes, per vosaltres. I ens va donar un joc de cartes nou per jugar cada dia aquí a la brisca.
Molt bé. Maria Dolors, que se'ns acaba el temps. Ens n'alegrem que tot vagi tan bé i ara li donem el telèfon d'en Coloma.
Escolta, digue'm. Felicitats pel programa, pel bon dia, bona hora, que els feu, que m'encanta, eh?
Jo els hi donaré la felicitació als que fan el bon dia, bona hora, però no som nosaltres.
No, a tu, que el fas tu, que felicitats.
Ah, el faig jo ara, val, perfecte.
Sí, home, a mi no m'enganyaràs, nen.
No, Maria Dolors. Vale. Maria Dolors, gràcies.
A vosaltres, apa.
Adéu.
Adéu, nens, adéu.
Lloret Esportiu, amb Moisés García i Dani Torrente.
Déu-n'hi-do, la Maria Dolors. Acabem ja el programa fent un repàs al que hem explicat. Abans, si em permeteu fer un apunt d'atletisme, Carles Montlló del Club Atletisme La Sansi ha estat aquest cap de setmana guanyador absolut de la Marató Vies Verdes de Girona amb un temps de 2 hores 41 minuts i 26 segons. Des d'aquí, enhorabona a l'atleta, al corredor del conjunt lloretenc que presideix, com sabem, José Luis Blanco. Acabem aquí el programa. Hem explicat que el Club Hoquei Lloret va salvar un punt amb un gol de Xavi Soler l'últim minut a la pista del CUE de l'Hoquei Lliga amb un empat a 3 en un partit que els homes de Manel Bassol van començar guanyant amb un gol de Marc Grau, però que es van arribar a col·locar amb un 3-1 per l'encert del conjunt rival. David Plaza va retear diferències i Xavi Soler va fer el gol de la igualada que situa l'equip nové amb 5 punts. Hem escoltat les reaccions del porter de l'equip, Ferran Serra, que la pròxima jornada, el pròxim cap de setmana, competiran contra el Liceo a la Copa del Rei. Alcobendas, com ja sabem, gaudir d'aquesta experiència és el principal objectiu dels homes de Manel Barceló. Hem explicat també la victòria del Club de Futbol Lloret 1-0 contra el Girona B amb un gol de Guzmani. Edu Urdiales ens explicava que va ser un partit molt igualat i que amb la presència del nou davanter del Lloret, un davanter que ja va començar la temporada però que per problemes laborals va haver de plegar, ara ha tornat, un davanter que, com diu Edu Urdiales, aportarà una cosa més diferent al que ja tenia l'equip, la davantera. L'equip té, doncs, potser davanters més tècnics. Guzmán és un jugador molt més físic. Hem explicat també la derrota, malauradament, del Club Unió Futbol Sala Lloret. Va ser contra l'Arenys per 3-2 en un mal inici de partit dels homes de Jordi Castejón, que lamentava aquest tram inicial. En el minut 5, els lloretencs ja perdien per 3-0. A la segona part van poder retallar diferències en el segon temps amb les dianes de Paul Newman i José Luis Marín. També va guanyar el Lloret Esportiu Futbol Sala a Vigas i Riells 0-1. D'aquesta manera, els de Conrado González ja tenen el descens a 7 punts i se situen en un còmode 8è lloc. També hem explicat que el Club Lloret va tornar a guanyar i ja és el líder destacat de la fase d'ascens, amb 9 punts en solitari a la tercera jornada, 3-3. Les jugadores d'Andrés Aristegui es van imposar al Figueres per 3-0. Els parcials van ser els següents: 25-11, 25-15 i 25-12. D'aquesta manera, finalitzem el nostre programa d'avui. Recordem que el pròxim dilluns és l'últim dilluns de mes, per tant, tindrem, com sempre, la nostra tertúlia dedicada al món de l'arbitratge. Ja sabem que les últimes setmanes, en els últims mesos, doncs els àrbitres estan en el punt de mira, especialment per les actuacions amb els equips grans, i debatrem si és necessari o no el videoarbitratge, si és necessària la tecnologia o si s'ha de deixar estar com està, perquè els àrbitres, al cap i a la fi, són humans. Dani, ens retrobem el pròxim dilluns. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Moï. Fins dilluns.
I a vostès, feliç setmana. Gràcies per acompanyar-nos un dia més en el Lloret Esportiu.